10 i 34 minuts, tornem al Sant Cugat a fons, ho fem amb un canvi de sintonia per la secció del José Fernando Mota. Benvingut, bon dia.
Benvingut i benvingut a aquest himno de riego.
Que sempre, sempre siguem nosaltres. Escolta, avui volem parlar de l'última entrada d'aquest blog, que avui el diem també en antena, Històries de Sant Cugat, historiasantcugat.wordpress.com, on podem trobar totes aquestes investigacions que has fet durant tot aquest temps al voltant d'aquesta república i franquisme a Sant Cugat. L'última entrada recent, del 12 de gener, es titula Voluntaris santcugatencs de les columnes de milícies antifeixistes. Estem parlant de la Guerra Civil.
Estem parlant de l'inici de la Guerra Civil, d'aquelles imatges que tothom té al cap de les milícies marxant cap al front d'Aragó el mateix juliol del 36. Doncs estem parlant d'això, de quins santcugatencs són aquests que durant els primers mesos van marxar voluntaris al front.
Aquests eren voluntaris, no els obligaven a anar-hi, que això devia ser més tard, suposo.
Sí, això és un exèrcit de voluntaris, perquè la crida a les lleves es fa una a l'octubre, però és bastant fracàs perquè hi havia organitzacions que estaven en contra de la militarització, i no és fins a 1937 que comença a militaritzar-se i entrar gent de lleva realment. Llavors, aquests primers mesos, l'esforç de guerra al front d'Aragó, a Mallorca, inclús a Madrid, dels catalans que arriben allà, és de voluntaris. Són voluntaris que per les seves idees, perquè ara com veurem, la majoria són militars en partits antifeixistes, en sindicats antifeixistes, doncs marxen al front a defensar la república.
Mm-hmm. De fet, són aquests casos que eren altres temps, perquè a mi ara mateix em planteges la possibilitat de marxar al front a defensar la república i jo no hi vaig.
Bueno, això és... depèn de l'enemic que tinguis davant, no? No sé, tu imagina't a Vox, però multiplicat per 3 i amb militars al front de... Llavors ja saps el que t'espera si no frenes això, no? Llavors aquesta gent ho tenia molt clar. Havien vist com el 1933 havia pujat Hitler al poder i el que estava fent Alemanya. Havien vist el 1934 com a Viena havien sufocat un aixecament socialdemòcrata i hi havia una dictadura també catòlico-feixista. Havien vist el que passava a Itàlia des de l'arribada de Mussolini. Llavors tenien molt clar què és el que els esperava si no defensaven a la república.
Una quarantena de voluntaris entre juliol i desembre del 36.
Sí. El juliol mateix, el 19 de juliol, l'intent de cop d'estat a Barcelona fracassa perquè els Mossos d'Esquadra estaven ben preparats, fracassa perquè molta gent de la CNT, del POUM, del PSUC, els socialistes, surt al carrer a defensar la república. Llavors, una vegada fracassat el cop, la situació que es planteja a Barcelona és molt diferent. El poder està en mans ara dels obrers, que tenen els fusells. Llavors, es crea el Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que negociarà amb companys i serà el que s'encarregarà d'organitzar militarment Catalunya. Catalunya pràcticament viu militarment separada de la resta de l'Estat en aquest període. I el Comitè Central de Milícies, on recordem estava el santcugatenc Tomàs Fàbregas, el que passa és que Tomàs Fàbregas s'encarregarà més de qüestions de seguretat interna, de les patrulles de control, doncs serà el que comença a organitzar aquestes milícies. De fet, les milícies eren organitzades des de cada sindicat i des de cada partit i... sobretot la majoria, més de la meitat, serà la CNT, el sindicat hegemònic a Catalunya, el que els organitzi. I són els primers que surten el 26 de juliol mateix, el 24 de juliol mateix, ja surt la columna d'Urruti, la famosa columna d'Urruti, cap al front d'Aragó. I en aquesta columna ja hi ha santcugatencs. Hi ha Francisco Aguillanes i Diego Rodríguez, que eren dos membres de la CNT, i un membre del POUM, Josep Junell. Uh-huh. Després la CNT organitzarà més columnes. La columna Ortiz, que marxa el 25 de juliol, el dia següent, on va un santcugatenc, amb Blas Rodríguez, amb Francisco Martínez i José Avellán, que eren paletes i membre de la FAI. Després marxarà a l'agost els aguiluchos de la FAI, que era on anava el Blas Rodríguez, i encara al setembre marxarà la columna Ferrer i Guàrdia, que formaven cenetistes i militars, on marxa el santcugatenc Enrique Ferrandiz. Aquesta sola s'organitza la CNT. Però a Sant Cugat, a diferència de nivell català, que és la CNT el que més voluntaris envia cap al front, serà el POUM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el partit que més voluntaris. Jo he calculat que més de la meitat són del POUM.
Una quarantena, déu-n'hi-do, en una població tan petita com Sant Cugat, no?
Sí, ja dic, perquè a Sant Cugat, alguna vegada ja ho hem comentat, aquest partit, el marxista heterodox del POUM, té bastanta força. Té bastanta força entre els obrers, entre paletes, entre rajolers... I té molt jovent que ha sabut mobilitzar a través de diferents entitats. Llavors és aquest jovent el que marxa cap al front. I he calculat això, que de la quarantena de Sant Cugatens, més de la meitat són membres del PON o de la Joventut Comunista Ibèrica, que era la seva branca juvenil. No? Són gent molt motivada políticament i són joves, o sigui, que tenen disposició per poder marxar, perquè, per exemple, he trobat que la majoria dels que marxen són obrers industrials. No trobem tants camperols i algun rabassaire. Ja hem parlat alguna vegada que el rabassaire és la majoria de la població de Sant Cugat, però clar, estan més lligats a la terra, a feines de la terra, en canvi, un obrer jove pues, té més disponibilitat.
I obrers, a on treballaven aquests obrers?
Aquests de la majoria eren de la construcció, un sector molt maltractat durant la República per la crisi, amb el que ja va estar aturat, i després les bòbiles, que és un altre sector important a Sant Cugat de rajolers i ceràmica, doncs molts d'aquests, sempre els comunistes havien tingut més influència entre la construcció i els anarquistes entre rajolers i sobretot els tinturers, els de la pelleria. Però aquests que marxen bàsicament són, bueno, els que jo he trobat la professió eren bàsicament paletes, manobres i rajolers.
I en aquest cas eren columnes molt... O sigui, cada partit, entre cometes, enviava la seva o es barrejaven?
Sí, al començament hi havia una mica més de barreja, perquè hi havia gent, ja hem vist com marxava en Josep Junell del POUM amb una columna de la CNT, bueno, potser també era militant del sindicat. Però al començament hi ha molta gent que vol marxar i llavors apuntar a la primera columna que surt. Amb el temps les columnes seran més uniformes políticament i de fet el comitè de milícies antifeixistes volia això també perquè això li donava més unitat a les columnes. I ja dic, els del POUM de Sant Cugat, per exemple, marxen en columnes del partit, en la columna Balada Oltra, que un dels que la comandava era Josep Oltra Picó, que és un destacat dirigent del POUM, que va venir a viure a Sant Cugat a l'inici de la guerra i es va casar aquí amb una santcugatenca del POUM, que després tindrà un paper en el substituirà Andreu Nin en el Consell d'Economia de Catalunya, és a dir, una persona important. Amb ell marxen alguns, després amb la columna Joaquim Maurín, que és una altra columna que organitza el partit, el 3 d'agost. Allà marxen Joan Crueras, Ismael Castelló Vicedo, que serà alcalde després durant la guerra, Álvaro Escudero, José Rodríguez, Manuel Roca i Alexandra Parra Ponsetti i els seus germans, perquè aquests, per exemple, una altra cosa que... Els Parra Ponsetti, que eren una família de militants del POUM, doncs marxen tres germans, l'Alexandre, l'Eduard i el Francesc, marxen voluntaris els tres.
I, clar, marxaven a la guerra.
Marxaven a la guerra.
I a la guerra no tornen tots.
No. El marxen a la guerra amb molta eufòria, però pobrament armats, algunes de les columnes, i sobretot... I en aquestes columnes hi ha militars, el que els dona certa estratègia, però recordem que una de les coses que va fer la República després del cop d'estat va ser llicenciar els soldats de l'exèrcit, perquè com la majoria de l'exèrcit s'havia aixecat en armes contra la República, llavors recuperen a oficials i que s'ofereixen oficials republicans a dirigir aquestes columnes. Però clar, la majoria està formada per gent que havia fet la mili però que no té una formació específica militar, no? Que és el que es trobaran al davant, aviat, no en els primers combats, sinó després, serà un exèrcit professional i ben format. No? Els que marxen amb la CNT marxen sobretot cap al front d'Aragó, Belchite, per a Pina d'Ebro, i els que marxen amb el POUM van cap a la zona d'Osca. Allà hi ha uns combats importants per intentar conquerir la ciutat d'Osca i allà és on mor el primer milicià santcugatenc, Manuel Soriano Marco. Morirà el 21 d'octubre del 36 en combat a Casetas de Quicena, que era un dels llocs on estaven les milícies del POUM en aquest intent d'assalt. Com és el primer, rebrà un homenatge a Sant Cugat el 17 de novembre per part dels seus camarades. No?
Què més? On més van estar els milicians, a part del front d'Aragó?
La majoria van al front d'Aragó, però també hem trobat santcugatencs a l'expedició fallida que es fa a Mallorca. El capità Alberto Ballo organitza una expedició per reconquerir Mallorca. De fet, aconsegueixen en Formentera, en Eivissa, però quan arriben a Mallorca, després d'uns combats, han de retirar-se. Amb aquesta columna anava Baris Ballo, que era un militant del POUM, que s'incorpora a una columna, Gamisans Oliver, que formava del seu partit, i en Francisco Manzanares, que era militant del SUC i que marxa amb la columna Espartaco, i Hilario Val, que marxa amb els de la CNT. Alguns d'aquests milicians, quan tornen de la fracassada operació a Mallorca, doncs els envien a Madrid, a defensar a Madrid, perquè les tropes franquistes ja estan arribant a les portes de Madrid, i allà marxaran també algunes columnes catalanes, com la que organitza el PSUC i la UGT, que és la columna Libertat, i on anirà Vicente Millán García, membre del PSUC, que serà el segon voluntari santcugatenc en morir al front, que haurà allà a Madrid el 1 de desembre de 1936.
Amb 18 anys, eh?
Sí, la majoria d'aquests dels que marxen tenen 18, 20, 21... Hem trobat el cas d'algun de 50 anys, que marxa amb la CNT, però la majoria són gent jove.
Mm-hmm. I, evidentment, aquesta gent encara continua marxant, eh? O sigui, no...
Tot... Sí.
És com un degoteig constant, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, cada fins al novembre es van organitzar en diferents columnes. I, per exemple, encara al novembre marxarà Joaquim Estrems, que era d'Acció Catalana Republicana, que només té 17 anys, i marxa amb la columna Macià Companys, que era una columna que organitza Esquerra Republicana, cap al front d'Aragó. I encara Bartomeu Cercavins, que era un militant d'Esquerra Republicana, marxa amb la Volant Catalana, que era una que va organitzar Estat Català, i on segurament també estava Pere Escofet, que era un militant d'Estat Català d'aquí de Sant Cugat, que també marxa al front.
Mm-hmm. En aquest cas, dèiem que era una estada voluntària.
Sí, com som voluntaris...
Però podries tornar quan volguessis.
Podien tornar, que era un dels problemes també d'aquestes columnes, que hi havia gent que tornava el cap de setmana, llavors deixaven el front descobert. Aquestes columnes té una part que és del voluntariat, que és que hi ha grans heroïcitats i després hi ha també grans misèries en aquest aspecte. De fet, era això, els ser voluntaris, però hi havia gent que anava un mes i tornava a Sant Cugat, i hi ha gent que se passarà tota la guerra, no?, allà en el front. Una vegada s'hi militaritzat les seves columnes, doncs mantindrà l'exèrcit. Però clar, és això, un exèrcit de voluntaris té aquestes coses bones i té coses dolentes, com és la falta de disciplina. S'intenta una autodisciplina, una disciplina revolucionària, i per això cada vegada són més les veus que se senten de que parlen de la necessitat d'una militarització, perquè ja dic, ja al front d'Aragó no són guàrdies civils i falangistes el que troben com al començament, sinó que troben a les tropes regulars que porten guerrejant al Marroc des de finals del segle XIX, hi ha un exèrcit professional, no? Allà a la part franquista, no, de fet, estan eliminant els voluntaris que tenien i estan militaritzant-los. Llavors, des de la República, des del mateix Comitè de Milícies Antifeixistes, malgrat les resistències, perquè clar, la CNT històricament era una organització antimilitarista, i el POUM, que parla de les milícies populars, que es perdrà l'esperit aquests i comencen a cridar a les lleves, doncs, a poc, doncs s'aniran militaritzant. I molts ho veuran, fins i tot Durruti, abans de morir a Madrid el 20 de novembre, era partidari de la militarització, perquè ell ho veia que era necessari que hi hagués una disciplina militar per fer front a un exèrcit professional com el que estaven trobant davant.
D'alguna manera, va ser com un resultat d'aquesta fugositat inicial, no? De anem a lluitar contra els feixistes, però després potser van veure que estaria molt bé planificar una mica, no?, abans de lluitar contra els feixistes.
Sí, això és evident, quan tu surts, quan... Una vegada més, el front d'Aragó s'estabilitza, i de fet tindrà pocs combats fins a la derrota republicana, però, per exemple, a Madrid, que el que troben davant també són això, doncs, tenen que enviar columnes i veuen l'absoluta necessitat de que no pot ser que cada columna sigui d'un partit amb una direcció, que es votin els oficials, que llavors, clar, els agradi o no, veu la necessitat de que s'ha de militaritzar. I això començarà aviat, ja dic, a partir d'octubre es començarà a sortir veus, es comença a parlar d'aquest tema, però la militarització no arribarà fins al 37. Per això jo he comptabilitzat els milicians que surten voluntaris fins al desembre del 36. Després continuarà a haver-hi voluntaris, però ja són voluntaris diferents, són voluntaris que abans de que els cridi la seva lleva, doncs marxen voluntaris amb els carrabiners perquè tenen que ser-ne a Sant Cugat, o amb una unitat d'aviació perquè estan més a prop. No és el mateix esperit dels voluntaris aquests del començament.
I des d'aquí com se'ls veien aquests milicians? És a dir, des de l'Ajuntament, com es veia aquesta gent que marxava?
Doncs sembla que el tracte des de l'administració local va ser una mica d'abandonament. L'octubre del 36 hi ha una revista, el Full Oficial del Comitè Local de Sabadell, que parla de quina és la situació de Sant Cugat i parla de que en aquell moment hi ha 30 milicians al front, que es parlava de noves expedicions, que hi havia un gran esforç a la rereguàrdia, li van enviar camions carregats de queviures, que les dones estaven confeccionant peces d'abric pels combatents, però en realitat això era una mica idealitzat. Perquè saben que al ple municipal del 2 de desembre, en Ramon García Covacho, que era regidor del POUM i el president del Comitè de Defensa Local, anuncia que anirà al front a visitar aquests milicians sanguatents i a veure quin material se pot aconseguir per portar-los d'abric i de menjar. I llavors en Jaume Cussó, que era el dirigent del PSUC aquí a Sant Cugat, diu, és dol que no s'hagi recordat millor dels milicians d'aquesta vila, pues que no se'ls ha enviat fins ara res.
I sembla que estaven una mica oblidats per part de l'administració, no per part dels seus partits ni de les seves organitzacions. I llavors en García Covacho va al front, els hi porta el que han pogut arreplegar per aquí pel poble, i el 9 de desembre dona compte al ple de la visita, i de nou Jaume Cussó diu, crida l'atenció sobre aquest tema demanant que es facin més viatges com aquest perquè per tal de que els que lluiten es donin compte de que des de la Reguàrdia no obliden el que sofreixen privacions per la causa del poble. De fet, la guerra a Catalunya es veu llunyana. Fins que no comencin els bombardejos dels italians sobre Barcelona, la gent no comença a viure el que és una guerra, diguem-ne, en l'aspecte de combats i de morts, perquè el front està a Aragó, està llunyà, els que han marxat són voluntaris, no han començat a cridar lleves. Llavors, una de les coses que farà també militaritzar això és que hi ha poc esperit bèl·lic a la rereguarda. És una de les coses que serà el PSUC i l'UGT que seran els primers en promoure la militarització. I ja durant febrer del 37 començaran a organitzar festivals, començaran a organitzar protestes, demanant la militarització de l'exèrcit. Aviat rebran el suport d'Esquerra Republicana, d'Acció Catalana Republicana, d'Estat Català i aviat de la Generalitat, que veuen que això és necessari. No? Llavors, a partir això del març del 37, per exemple, quan s'inauguri aquí el primer campament d'instrucció premilitar, és un dels primers passos, no? Perquè una de les coses també que es demanava és que la gent no anés preparada, que primer es passés un període de mili express, diguem-ne.
Sí, com a mínim que sapiguessin agafar un fusell abans d'anar al front.
Clar, llavors aquest serà un dels temes que intentaran solucionar amb el campament aquest, que al començament, quan es faci aquesta enquadra al març, també seran voluntaris els que vinguin, seran gent molt jove que ve a formar-se militarment per quan el cridin la seva lleva. Llavors ja dic que la situació canviarà radicalment i sobretot ja a partir dels fets de maig del 37 quan sigui el govern central el que agafi les regnes del tema de la política militar també a Catalunya.
Una vegada militaritzat, per tant aquests milicians es van acabar, al final de l'entrada del bloc hi podeu trobar un llistat de santcugatencs morts al
morts,
front.
No, morts no.
Aquí diu, perdó, és que ho deia, ho diu a l'entrada, eh?
Veig que és un error.
Veig que hem trobat un error, esperem que
això estarà solucionat.
Això no passés, això estarà solucionat, doncs?
Sí, aquest directe, és el llistat de son coatents...
Al front,
el que marxen voluntaris. Que
no van morir tots, perfecte.
No, d'aquests van morir dos, almenys, que jo sàpiga.
Els teniu tots, que la gran majoria dels quals afortunadament van sobreviure, perquè anava a dir Déu-n'hi-do la quantitat de...
No, això és una altra... Això passa per fer copy-pega.
Sí, perquè... això passa per... ens passa a tots, de fet.
Perquè això és... Tinc una altra... En el blog també podeu trobar una llista dels son coatents que van morir al front, dels que tinc constància, i com a l'esquema de la taula era semblant, vas copiar això i es va quedar el títol.
Coses que passen.
Els santcugatencs que moren al front, jo he comptabilitzat una setantena de santcugatencs.
Una setantena.
Que Déu-n'hi-do. Que moren al front. Però aquests no. El llistat aquest que trobareu és el llistat dels que marxen voluntaris. D'aquests hi han dos, els que hem parlat, Manuel Soriano, que mora a Osca, i en Vicente Millán, que mor a Madrid, i també sé que un d'ells, també Jaume Marimón, també morirà, però més tard, el 38, a la guerra. No? Però d'aquests fins i tot hi ha els que pugen a l'escalafó i trobarem que Alexandre Parra Ponsetti, un dels Parra Ponsetti, acabarà de tinent després de passar per l'Escola Popular de Guerra, i en Pere Escofet, d'Estat Català, també acabarà de tinent el març del 38, perquè aquests fan la guerra sencera, sí, aquests sí que no tornen al poble mai, perquè després ja els tornen a mobilitzar amb les seves lleves i fan tota la guerra. No?
I tota aquesta gent que en el seu moment es va mobilitzar bé per les com a voluntaris o a les lleves, després de la guerra van poder fer vida normal o tots aquests van haver de marxar?
No, aquí ja...
Era condició necessària?
No, algunes de les informacions que tinc sobre ells són sobre consells de guerres que van patir. Perquè quan es demanaven informes sobre les persones, perquè molts els han detingut en camps de concentració de fora, perquè els detenen com a soldats republicans, el que fan des d'aquests camps de concentració i presons és demanar informes al poble sobre el seu comportament. I una de les coses que valoren és si van marxar voluntaris o no. Allò, si havies marxat voluntari al front, tenies més punts de que et caigués més presó o de que t'acabessin fusellant. No? Mm-hmm. De fet, també he trobat ara, com a coses noves, santcugatencs que moren fora de Catalunya, santcugatencs de l'exèrcit republicà, i per exemple he trobat un que va ser afusellat a Lleó. No? Moltes vegades ni demanaven informes, es afusellaven i fora. No? Però després d'acabar la guerra, en aquests informes sempre ho posa, tots els informes I els que redactava la Falange també, per exemple, demanaven a l'alcalde, a la Guàrdia Civil i a la Falange, no? Informa. El de les Falange, que són els més estructurats, allà ho posa. Si un... va marxar voluntari o no, perquè això era un cas. Volia dir que eres un molt militant, perquè havies marxat voluntari a la Falange, però era un punt en contra, i en els Consells de Guerra això ho tenien en compte. Alguns d'aquests acabaran a l'exili, altres acabaran en Consells de Guerra.
Clar, però si t'havia mobilitzat a l'exèrcit republicà obligatòriament, entenc que no era tan greu, no?
Clar, sempre podies dir que, no, bueno, que t'havien cridat i t'havies anat allà a lluitar, no? En canvi, si eres voluntari, estava clarament que estaves posicionat en contra des del principi de l'alzamiento nacional, no?
Ah, clar, de la liberació d'Espanya i tot això. De fet, fa poc, no? Falta poquet per un aniversari de...
Bueno, ara el 26 de gener...
Falten 10 dies.
D'aquí serà el 80 aniversari de l'entrada de les tropes franquistes a Sant Cugat. De fet, farem una ruta que organitza el Museu de Sant Cugat. Farem una ruta pels jocs emblemàtics del primer franquisme de Sant Cugat, on estava la seu de la Falange, on estava... per explicar una mica aquests primers dies, setmanes, mesos i després anys de dictadura franquista. No? Això serà el dissabte 26 a les 12, hem quedat a la porta del museu per fer la ruta. Però serà això, seran 80 anys de la fi de Pins del Vallès, recordem que Sant Cugat a partir d'octubre 36 de Pins del Vallès, i de 40 anys de franquisme, l'inici de 40 anys de franquisme.
Mm-hmm. Doncs ens apuntem a aquesta xerrada, dia 26, hem dit?
Sí, aquesta ruta amb xerrada.
Exacte,
incorporada.
Que et cansaràs més, no? És allò que costa més respirar. Bueno. Després, ja. Dissabte 26 a les 12, sortida del Museu de Sant Cugat. Hem parlat aquí de com era aquell Sant Cugat franquista en aquestes primeres seccions de l'any. Recordem que vam parlar també d'aquesta seu de la Falange,
Falange
a quatre cantons, de com es va formar. També vam parlar d'Antoni Griera, recordo.
També,
el sacerdot important. Que ha perdut un carrer.
Sí.
Vam parlar de Nicolás Villar, també, que és un altre senyor que ha perdut un carrer.
També.
Ens queden encara, crec que ens quedava algun nom més que havia perdut el carrer, però ja n'anem parlant. Avui hem conegut aquests primers voluntaris santcugatencs a les columnes de milícies antifeixistes. Ho recordem un altre cop, no fos que si algú vol consultar millor, historiasantcugat.wordpress.com, si algú té interès en aquesta època de l'any. L'any, sí. Aquesta època de la història, mare de Déu. Aquesta època de la història és una molt bona lectura, molt amena, molt documentada, com tot el que fa el José Fernando. Moltíssimes gràcies.
Bueno, vosaltres.
Per ser amb nosaltres. I marxarem, com sempre ho fem, amb música local. Ho deixem fins demà a les 9 del matí, quan parlarem de, jo crec que un espai que el José Fernando coneix bé, que és l'Arxiu Municipal.
D'unidós, sí.
Demà a les 9 del matí. Nosaltres marxem amb Damn Kiwi i Landscape, en aquest programa que hem fet que us parla Albert Prat i el Josep Maria Casas, al control tècnic. Fins demà. I'll be happy as I will.